TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Gemma Mallorca.
Continua sent un emblema d'aquest equip, aquesta pressió tan alta.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. La TDT, tercer temps.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat, el Girona ha guanyat 2-1 al Barça a Montilivi, un partit decidit amb un gol polèmic a favor del Girona, que segurament hauria d'haver estat anul·lat pel VAR per una falta prèvia. La primera part ha estat molt bona per part dels dos equips, que no han encertat en la rematada. El Barça fins i tot ha fallat un penal. Lamine ha xutat el pal al temps afegit de la primera. A la segona, Cubarsí ha avançat el Barça, però el Girona, Lamar, ha empatat al cap de només 2 minuts. El partit s'ha obert, s'ha desordenat, i Fran Beltrán ha fet el 2-1 als minuts finals després del que ha semblat una falta molt clara d'Echeverri sobre Koundé, una trepitjada. L'àrbitre, Sotogrado, no l'ha vista i el VAR no l'ha corregit. El Barça ja no és líder de la Lliga, queda a 2 punts del Madrid. Ricard, què t'ha agradat?
La primera part del Barça. Crec que ha reaccionat molt bé al que havia passat al Metropolitano, però s'ha estavellat en la falta de rematada. No és el primer dia, va passar a Noeta. El partit pintava molt a Noeta i s'ha acabat confirmant i convertint en un partit com el de Noeta. És veritat que la segona part després en parlem. Però crec que l'equip ha estat molt concentrat, molt atent, molt intens en la pressió, en la línia alta, bones emergències defensives, molta producció en atac, però moltes errades i falta d'encert en la rematada, que és el que marca les diferències. El joc de l'equip ha estat molt bo, però si no remates, aquesta és una assignatura principal. Fins i tot ha fallat un penal al minut 45. Vull destacar-ho perquè la derrota, la segona consecutiva, la pèrdua del lideratge, la segona part del Barça, poden empobrir o enfosquir una molt bona reacció de l'equip a la primera part. Molt inconsistent, això sí, perquè només ha estat 45 minuts. Si vols 55, tinc la sensació que tot ha canviat després dels gols, que arriben als... bé, 60, si vols 60 minuts, però especialment els 45 de la primera. Crec que la segona part, ja des de l'inici, el Barça s'ha sentit... ha tingut menys paciència amb la pilota i més vulnerable. Però crec que ha fet coses que necessitava. Tenia control, ha estat prudent, ha cuidat la pilota, ha enfonsat el Girona contra un Girona que ha sobreviscut, que ha amenaçat l'espai, i el Barça ha defensat molt bé les situacions d'emergència fins al punt que oportunitats clares del Girona n'hi ha un parell. Crec que és una primera part on agafar-se, que probablement passarà de llarg, perquè passarà més la segona, el resultat i tot plegat, però que hauria de demostrar el Barça que no s'ha de llançar tot ara a la brossa, sinó que hi ha una part de partit que el Barça ha reforçat les seves conviccions i que demostra que si és capaç de mantenir-ho durant més minuts anirà bé. És veritat que no ho manté gaire, i que no és un problema d'ara, que aquestes connexions, desconnexions, moments brillants, no moments brillants, la irregularitat del Barça aquesta temporada és una constant i avui s'ha tornat a demostrar.
Dubtes?
Si la falta d'encert en la rematada és temporal. No sé. Jo crec que el Barça aquesta temporada, per falta de concentració, de desig, d'ambició, d'aquestes connexions, desconnexions, ha perdut aquesta... enfocar la porteria. Enfocar, tenir aquell queixal esmolat. També la hiperproducció ofensiva, la capacitat que té per fer mal en atac, jo crec que el relaxa una miqueta. No era el dia d'avui, perquè avui l'equip estava molt tens, per tant... vull mantenir el dubte, perquè a vegades hi ha dinàmiques de la temporada on es generen aquestes situacions. Va passar Noeta, va passar Elx, passa avui el Barça. La primera part d'aquest partit l'hauria d'haver tancat i no l'ha tancat. Em queda el dubte de si ens acompanyarà tot plegat durant tota la temporada, i per tant pinta malament, perquè els partits es decideixen a les àrees, o si està passant un moment de l'any on el Barça ha perdut aquest poder de rematada. S'ha trencat fins i tot aquella ratxa avui de que amb Rafinha com a titular el Barça no perdia. La rematada és l'assignatura clau per determinar els resultats, i avui el Barça l'ha tornat a suspendre. La podrà recuperar? Doncs segurament d'aquesta resposta tindrem el futur de la temporada, el desenllaç i com acaben les competicions.
Alguna cosa que no puguis entendre?
Que el Barça es descusi a la segona part, perquè la segona part el Barça ja no ha tingut la consistència. Quan ha anat a pressionar, ha anat algú, s'han obert espais. El Girona ha aprofitat molt bé tots aquests espais per córrer, per fer transicions, per crear-li molts problemes al Barça en aquestes situacions a camp obert. I a poc a poc això ha anat augmentant. No feia mal en atac, es precipitava, volia atacar ràpid, no encertava i ja no aconseguia ajuntar l'equip cap a enrere. Ha estat, des del punt de vista defensiu, dues parts absolutament oposades. La primera, per mi, diria que impecable des de totes les assignatures, que això no vol dir des del resultat, perquè el Girona t'ha creat opcions, i la segona, on la pressió ja no ha estat constant, on l'equip ja estava trencat, on uns anaven i uns corrien cap enrere, la defensa es queda molt exposada, el partit es trenca, al Barça això no li convé. I l'escenari, com dèiem i com hem repetit la segona part, era molt perillós pel Barça, perquè el Girona tenia les oportunitats més clares del partit. Ha mostrat el millor i el pitjor avui el Barça. No pot entrar en un intercanvi de cops a la segona part quan has de guanyar el partit. Són dues parts que jo crec que demostren la irregularitat i sobretot aquesta sensació que el Barça pot fer molt bé les coses, però també que les pot fer molt malament. Avui no ha guanyat el partit quan el podia guanyar i l'ha perdut quan el podia perdre.
La inestabilitat i la fragilitat del Barça a la segona part, que han permès al Girona remuntar i acabar guanyant el partit. La falta d'encert del Barça a la rematada, que no és un aspecte nou i que avui ha tornat a aparèixer en gran mesura al camp del Girona, com fa unes setmanes ja ha passat a Anoeta i a Elx. I la bona primera part de l'equip de Hansi Flick a Montilivi, seriosa, reaccionant després de la desfeta a la Copa contra l'Atlètic de Madrid, amb concentració, atenció, tensió, i només penalitzada per la falta d'encert a la rematada. Fins i tot el Barça ha arribat a fallar un penal, l'ha fallat Lamine Yamal a l'afegit a la primera. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després d'aquest Girona 2, Barça 1. Ara escoltarem Hansi Flick, sentirem l'efecte Costa i en directe de Zon, Gerard Martín.
Me parece falta porque lo pisa, pero son decisiones que no controlamos y nos tenemos que centrar en lo que podemos hacer nosotros, que tenemos que ser muy críticos, que no hemos estado bien y por eso hemos perdido hoy.
Porque venía la semana del comunicado que sacó el club quejándose del colectivo arbitral, ahora esta decisión, pero prefieres centrarte en lo deportivo.
Sí, al final los partidos pues dependen de muchas cosas, pero lo que depende de nosotros es lo que tenemos que hacer bien al 100% y hoy no ha sido así.
¿Qué tal, Gerard? Buenas noches. Yo quería preguntarte, porque lo que ocurrió el jueves ya es agua pasada, pero hoy hemos visto algunos comportamientos similares, ¿no? Cuando el equipo rival recupera el balón, llegando con mucha facilidad, rompiendo líneas como demasiado fácil, y vosotros atrás muy expuestos. ¿Jugando atrás lo notas así, lo sientes así? ¿Cómo lo ves?
Sí, personalmente atrás creo que hoy hemos sufrido mucho porque no hemos estado bien en muchas facetas defensivas y sabemos que nuestro estilo es arriesgado, pero es nuestro estilo, creemos en él y evidentemente tenemos que mejorar cosas, pero eso es innegociable.
Buenas noches, Gerard. También parece que ha faltado en la fase ofensiva, sobre todo cuando estamos tan acostumbrados a veros a los laterales tan arriba, ayudando a los extremos. Parecía que hoy ya no os prodigabais tanto, igual era porque también os daba un poco de miedo porque luego teníais ese agujero a la espalda, ¿o a qué lo achacas?
No, yo creo que en la primera parte sí que hemos sabido encontrar mejor esas ventajas por fuera y hemos llegado mejor. La segunda parte supongo que lo han arreglado un poco y ya nos ha costado más, pero no, evidentemente también si están en el otro lado, pues yo pienso un poco en las coberturas, pero no tenemos miedo de atacar.
Gerard, en solo 5 días, derrota muy dolorosa en Copa, hoy perdéis el liderato. ¿Qué te preocupa ahora mismo, en este momento?
Bueno, yo creo que personalmente pues nos tenemos que centrar en cada uno sacar su mejor nivel, en estar al 100%, porque sabemos que no podemos bajar en intensidad ni en concentración, porque si no, pues sabemos que podemos sufrir.
Muchas gracias, Gerard.
Gracias, Gerard.
A Catalunya Ràdio, la transmissió d'en Torquemada.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Doncs pintava Noeta i en algunes coses molt similar. Marca el Barça, els dos minuts t'empaten el partit, allà l'equip cau, i la segona part hem vist un altre cop el Barça descosit.
Bé, jo crec que la segona part del Barça, sobretot a partir de l'empat a un, és impresentable. Això va en paral·lel als judicis de l'actuació arbitral,
que ara ja anirem,
que és determinant, però el Barça podia haver perdut el partit molt abans perquè Joan García n'ha tret dues o tres de gol. Vull dir que jo et deia al descans que el Girona feia patir el Barça, però que per mi no tenia a veure amb el Metropolitano o amb partits molt cruels de la temporada com Bruges, però la segona part sí. Segurament perquè m'ha fallat el càlcul a mi, que pensava en el sacrifici físic del Girona i el que crec que ha mort físicament ha estat el Barça. És a dir, quan a la primera paro, per mi ho fas tan bé, amb tant rigor, i a la segona deixes de fer-ho, no crec que sigui una qüestió de voluntat, sinó que segurament han fallat les cames. Jo veia jugadors cansadíssims, Olmo l'he vist cansadíssim molt abans que el canviessin, Fermín a la segona part no hi era. Bé, vull dir que és possible que l'equip, a part de pagar el peatge de la poca punteria de la primera part, li hagi passat, hagi pagat el cansament del Metropolitano, però en tot cas, bé, a la segona part, i lamento simplificar-ho, he pensat molts cops que sense Pedri no anem enlloc, perquè en els moments en què necessites parar una mica les revolucions del partit, és un desert. Ni De Jong, ni Olmo, ni ningú. Bernal ha entrat a última hora i tampoc no li pots demanar res, però és preocupant que el Barça no pugui ser un equip més o menys reconeixible perquè li falta un jugador. És un jugador boníssim, és un jugador únic, que segurament no té rèplica en el panorama internacional, però, hosti, quan Pedri no hi és, i en partits com el d'avui més, t'adones que necessitaríem alguna llum més al mig del camp que no sigui només Pedri.
Segona derrota consecutiva, et preocupa?
No, perquè ja et vaig dir l'altre dia que la de Copa la remuntarem i la d'avui al final són dos...
Sí que estàs positiu, molt bé.
No,
jo dic, sort que no juguem l'eliminatòria de repesca ara.
No, és que jo crec que és fonamental, perquè em sembla que l'equip ha anat acumulant cansament, jugadors que ho han jugat absolutament tot, fins i tot partits de Copa Albacete, que aquesta és una altra, aquesta és una mania meva, però jo crec que també suma. Jo ja entenc que volem aspirar tot i que per aspirar tot has d'esprema jugadors més importants, però bé, després arriba aquesta fase del calendari en què tot el gener jugues dimecres, diumenge, i l'equip ho nota. Crec que aquestes dues setmanes, més enllà de no patir per la repesca, a l'equip li han d'anar bé per recuperar una mica d'oxigen, perquè jo en els últims partits els he vist al Metropolitano, no sabria dir quin punt hi ha de falta d'intensitat i quin punt hi ha de físic, però avui jo crec que la segona part ha passat molt al físic.
Coincideixes amb el centre de dades i el laboratori, amb la jugada del gol del Girona?
És una barbaritat. No, després del que he vist aquest cap de setmana i avui, presento la meva dimissió com a defensor del VAR.
O sigui, tu tens la sensació que la falta és clara, eh?
No, és que és inexplicable. No és... Sí, jo no sé què collons els estava explicant a l'àrbitre, a Flick i a Rafinha. És impossible d'explicar aquesta jugada.
És que de seguida que hi ha hagut l'acció,
no hi ha cap manera d'explicar-la.
S'ha mostrat molt segur i deia que no, que l'havia vist, que no. I jo ja he pensat, és molt difícil que tiri enrere perquè ell l'està jutjant. És a dir, no és que no l'hagi vist, és que veu que no és falta. I d'aquí que jo no sé què deu haver parlat amb el VAR, però com que ell ja l'havia jutjat, o sigui, no és una cosa que no hagi vist.
I hi ha una altra acció polèmica.
La del penal.
Ara ja anirem. Sí, què ha passat?
Quan xuta Lamine, Brian Hill i De Jong entren a l'àrea i com ha explicat el Marc Domènech, que és exactament el que ha explicat a la prèvia, Brian Hill intervé
i toca
en
la
lluita pel refús. I toca la pilota, correcte.
Ah. Això és la mateixa que li va passar al Girona a Sevilla, sí, però exactament igual. Això és increïble, i és no per enviar-los a la nevera. Un tio que està al bar i no veu això, que és una qüestió absolutament objectivable i que amb una càmera parada és molt fàcil de veure, jo crec que l'han d'enviar cap a casa seva. Escolti, vostè, demà, no ho sé, vagi a fer una altra cosa.
O sigui, nosaltres hem comentat que De Jong no ha volgut jugar l'acció del rebot, que el Bernat li ha sorprès i ho hem comentat, i m'esteu dient que just en la mateixa zona de De Jong, Brian Hill...
Estava enganxat.
També havia envaït l'àrea i aleshores De Jong no ha volgut jugar l'acció. Algú ha dit, perquè ja sabia que havia envaït l'àrea abans.
Sí, cert, com Brian Hill.
Però no toquen la pilota cap dels dos.
Jo crec que Brian Hill no l'arriba a frenar una miqueta.
No l'arriba a tocar.
I si no la toca,
la intenció de tocar,
té influència.
Entra Hansi Flick a la sala de premsa.
Aguanta, Jordi.
Molt seriós.
Bé, bona nit, benvinguts a la premsa de Hansi Flick. Com sempre, una pregunta per torn, nom i mitjà. La pregunta ha de ser en anglès. Comencem per aquí.
Hola, Hansi. Xavier Soler, de Catalunya Ràdio. Li demanaré directament si creu que el VAR ha estat decisiu avui. Do you think the referee or VAR was decisive today?
But I think it's I don't want to speak about that because everyone saw I think the situation before the second goal, but at the end Girona deserved it. They play in the second half, they had a lot of chances. We defend very bad, especially in the transition. We were too open, and so our midfield was not in the right position. So at the end, it's like it was not easy also for the last four to defend this attack from Girona. So we are not in a good mood, not in a good moment. I gave the team 2 days off because I think it's important that they reset, and then we have 3 days to prepare for the next match, and it's a long way. Long way, we are now on the second, and now we have to fight and to attack the first place on the table.
Que no vol parlar de l'àrbitre i és autocrític, diu que s'ha defensat malament, que molt malament, que estaven molt oberts, que els migcampistes estaven mal posicionats, que no estan en bona forma, que no és un bon moment, que ara tenen uns dies per preparar-se, que han estat que tenen un temps per tornar a lluitar per aconseguir la primera plaça.
Els ha donat 2 dies lliures, diu.
3 days free. See, 2 days.
As I said, I think we are the players are a little bit tired. It's maybe it's normal. I thought also maybe for today with more control, less errors. Maybe it's a totally different game. But at the end, in the first half, we had some chances. Also the penalty, but it happens. So this also could be something about the if they are tired, not fresh enough. But at the end, we have to have the hunger to win the games. You see, after this lose in Atletico was more important today to win. So we didn't get this. At the end, it's now, you know, everyone is disappointed, of course. All the fans, the club, the players, the coaches, the staff, you, I think, hopefully you are disappointed Of course, we will fight. We will fight, and we have time to come back now in the next 2 weeks. So we have no game between the weeks, between the weekends, and we train. We will train good, but also the players has to rest, and this is important. If they come back, is on Thursday when they come back. I want another mentality, another level. They train and play.
Efectivament, els he donat 3 dies de festa, fins dijous que no tornaran a entrenar, que estan una mica cansats, que si haguéssim tingut més control, menys errors, hauria anat diferent, que la primera part hem tingut oportunitats al penal, però que no estem suficientment frescos, que hem de tenir més gana, tothom està decebut, és evident, tothom, fins i tot els dit als periodistes, però que lluitarem, que és hi ha temps per remuntar i que entrenarem bé i que haurem de descansar i que dijous entrenem ja a partir de dijous amb una nova mentalitat.
Què li ha de preguntat a l'àrbitre després del partit, si era pel segon gol?
How you saw this situation? Was a foul or not a foul?
For me, it was a clear foul.
Thank you very much. Nothing more to say. Okay, this was clear. And But it's like that. It's like that.
Li ha preguntat al periodista.
But at the end is like when we, you know, for me when we today I would maybe I would more fight for that or speak about that when we play good. We don't play good. So it's not it looks like an excuse, a complaining. I don't want to have this. No excuses, no complaining. We have to focus and we know that we have to play better because of these things. We have to play better. And we have to come back on this level.
Que si haguessin jugat bé, es veuria amb corda crítica, segurament, la decisió arbitral, però que no ho han fet. I, per tant, no vol que soni excuses, que han de jugar millor. Tot i així, al principi, ha preguntat als periodistes, és falta o no és falta? I han dit, és falta. I ha dit allò de, moltes gràcies, no cal dir res més.
Was nothing about... I asked him, I said that this was a clear foul, and he said no.
Buenas noches, Mr. Fred.
Li ha preguntat a l'àrbitre si havia
vençut les explicacions. Ha dit que no.
Are you worried that the team or players will have doubts because of these defeats?
No, it's, you know, the results are that. And I think the results happened, and, you know, but it shows not who we are. So we can play much better. We know that. Hopefully... Next week we have more players, so like Petri is there, and Rashi is there. Gabi also maybe could train with the team or start to train with the team. Hopefully, we will see. And step by step, and they come back, and when everyone is there, so we have another situation. And I think also when we play on another level.
Última pregunta, last question.
Els resultats són dolents, però els resultats passen, que no estem mostrant com som, però ben aviat tindrem nous jugadors, Pedri, Rashford, potser Gavi, que tornarà a entrenar amb nosaltres, pas a pas, hem de recuperar el nivell.
Yeah, to do sí, necessitaran than the other teams to win this league.
You think it's too easy to play, to score goals against us, or what do you want, like this? Or...
No.
No, it's for us... No, but... For me, it's about the
bar, the referee.
Yeah, no, I can understand. I can understand. But I no complaining, no excuses. You know, or they make their job, and sometimes it's not a good job. But they are on the same level that we played. So it's maybe not a good level.
Doncs fins aquí la rebremsa. Moltes gràcies.
Al principi li han preguntat si el Barça hauria de fer alguna cosa més per poder guanyar els partits i ell es refereixes a marcar més gols i jugar millor que el rival, fent broma, no? I li diu, no, em referia als arbitratges del Barça. I diu, ja t'he entès. Però ha insistit, no vull queixar-me, no vull excuses, a vegades la gent no fa una bona feina i nosaltres hem de millorar la nostra.
M'agrada molt el flic que s'han dit a la roda de premsa, m'ha agradat conversar amb Gerard Martín també sent autocrítics i mirant cap al que poden controlar. Ara en parlarem del que no poden controlar, perquè jo crec que avui ha estat fins i tot, et diria, que molt més determinant que l'altre dia al Metropolitano, però els àrbitres s'equivoquen, tot i que Sotogrado és reincident per moltes xifres en el cas del Barça que ens ocupa, però que Flick expulsi els temes arbitrals per concentrar-se en l'equip, que sigui autocrític i que els jugadors no aprofitin la primera quartada, m'agrada això que ho facin uns altres. Nosaltres hem d'entendre que l'únic camí és recuperar la nostra millor versió per poder competir pels títols. I si no, doncs es paga la penitència. Jordi, torno. Les dues jugades, doncs, el penal no l'havíem comentat, el penal tu per tu també, Brian Hill té influència encara que no toqui la pilota,
Sí, per mi sí. Jo l'haig de dir que...
Però en què té influència? Per què? Si Brian Hill, o sigui, si De Jong també estava fora, dintre de l'àrea, i no la podia jugar, en què ocupa Brian Hill, o sigui, en què molesta el Barça, Brian Hill? No sé si m'estic explicant.
Sí, la pregunta que faig. T'estarà explicant. Ara no recordo exactament l'acció.
Bernat Coll, Campos, els que heu revisat la jugada. Enteneu el que vull dir?
Sí, sí, Brian Hill intenta refusar la pilota, hi ha pel mig De Jong, que s'inhibeix de l'acció, perquè també és conscient que ha entrat abans a l'àrea, sembla això.
Brian Hill segueix perseguint la pilota, que arriba a Koundé, i és Brian Hill qui pressiona Koundé la jugada posterior. És a dir, Brian Hill té impacte, diguem-ne, en la jugada posterior del penal.
Però en la jugada posterior voleu dir que sí, que es jutja com a...
influència quan
a mi l'únic que em fa dubtar en aquesta acció és que De Jong no podia contactar perquè també hauria estat irregular el seu contacte amb la pilota. Clar, i potser l'un per l'altre el VAR interpreta que...
Clar, Marc, com ho veus tu això de la influència?
Perquè, clar, si De Jong
tampoc, si De Jong tampoc suma perquè també estava dintre de l'àrea i després toca la pilota a Koundé.
Ja, però, o sigui, jo crec que De Jong és conscient, però Brian sí que fa la intenció de jugar la pilota. És a dir, no arriba a contactar amb la pilota perquè De Jong està pel mig. Per tant...
L'hauria d'haver deixat tocar la pilota, De Jong, que
però els dos Brian. Els dos són inhàbils, diríem, perquè ens entenguem.
Sí, però si influeix en la jugada, s'hauria de repetir. Per tant, Brian sí que fa acció d'anar a jugar o a disputar aquesta pilota. De Jong no, yeah. Que això en aquest cas ho fa bé. Però Brian,
De Jong no frena a Brian.
La diferència amb el penal del Girona al camp del Sevilla és que és Alexis clarament qui agafa la pilota i refusa després de l'aturada de...
Jo crec que aquesta té una interpretació subjectiva, perquè estem pensant si influeix, si no influeix, no té un contacte directe amb el rebot, són dos jugadors que haurien d'estar inhabilitats. No sé, jo així, com tal com me l'expliqueu, la veig una mica...
És plantejar-vos un dubte reglamentari que jo desconec. Has de tocar la pilota o s'aplica la mateixa lògica del fora de joc que si fas intenció d'anar-hi ja...
Cap, és que segueix sent interpretable. Ja. Si tu fas intenció no la toques, és interpretable, per tant...
No ho posa les normes, això. Parla d'influència, Marc?
Exacte. Sí, parla d'influència.
Doncs aleshores és veritat que no és exacta que la del Girona, perquè aquella era objectiva.
És més, mira, et diré una cosa. Ja tanquem en què no s'hauria de repetir, perquè abans de que piqui la pilota a la Lamine Yamal, Koundé també està dins de l'àrea. Per tant, és ell qui toca la pilota. Per tant, si és un jugador atacant el que toca la pilota, es falla i influeix en la jugada, s'hauria d'haver xiulat.
Per tant,
directe,
Koundé però... també hauria d'estar inhabilitat, que és qui toca la pilota.
Que
per
toca,
tant,
per tant, xiula al final
per
i s'acabó.
Per tant, tanquem la situació del penal i només deixarem la de la falta. Jordi, el millor.
Joan García.
Gràcies.
Bona nit. L'efecte Cargol.
Francesc, bona nit.
Bona nit, Ricard.
Ha aguantat el Girona, i no només ha aguantat, sinó que ha pogut rematar el partit a la segona part.
Sí, i ha tingut energia. I per mi, dintre d'aquesta segona part, com a tots els partits, hi ha fases decisives. I vist des del punt de vista del Girona, que el Girona ha patit el gol amb una centrada lateral on pateix moltes vegades, on Cubarsí guanya el duel directe amb Hugo Rincón, però per mi aquells dos minuts que passen entre el gol del Barça i l'empat del Girona, aquesta capacitat de reacció dels gironins ha estat la clau, la fase d'aquesta segona part, perquè el Girona ha tingut energia, ha tingut aquesta capacitat de buscar l'empat de forma ràpida, que moltes vegades no passa, i després s'ha aprofitat d'una fase, una altra fase diferent del partit. El Barça ha quedat les línies molt separades, De Jong ha quedat sol perquè Olmo totalment despenjat, i Fermín encara més que Olmo encara ajudava una mica, però no tenia prou energia, i aquí és quan Ivan Martín, Witzel i Fran Beltrán, que feia poc que estava sobre la gespa, s'han trobat, s'han connectat entre ells, i aquí el Girona per mi ha tingut l'oportunitat, que és quan ha arribat l'1-1 de Joel Roca davant de Joan García, i ha tingut l'oportunitat de tornar a entrar en el partit amb una fase millor, perquè amb l'energia de l'empat, amb un mig del camp potser més enter, més ben posicionat, ha tingut les opcions de buscar doncs, la remuntada. Hem vist un equip molt aplicat, eh? El Girona a nivell defensiu, Brian Hill, Ziegenkopf...
Home, ha resistit Ivanat, molt bé, eh?
Molt. Han ajudat moltíssim en defensa, i han fet que l'equip sempre estigués junt, tant en batà com en defensa. Està clar que la primera part és totalment del Barça en ocasions. La segona, penso que el bloc, tant en batà com en defensa del Girona, l'equilibri entre línies ha fet que el partit es decantés pels locals.
La falta, com la veus, l'acció polèmica?
És falta, i el VAR ha d'entrar. El VAR ha d'entrar de la mateixa manera que ha d'entrar en aquesta recollida d'Alexis al camp del Sevilla la setmana passada, amb el penal, que ha d'entrar el VAR, perquè des d'allà ho veuen perfectament. Avui ha d'entrar perquè és falta, claríssima, i a més a la zona on Koundé no pot defensar i arriba el gol de Beltrán. Està clar que aquí no hi ha dubte, i m'estranya molt que el VAR, no en aquestes jugades, sinó en moltes que podem discutir durant la temporada, interpreta molt malament quan ha d'entrar, quan no. Per mi és el gran error, que no se sap mai quan entra i quan no.
El millor del Girona, Francesc.
En diria molts, però em quedo amb Witzel per l'equilibri atac-defensa que ha portat en tot moment, amb sortida pilota, amb equilibri defensiu i amb col·locació.
Gràcies, Francesc.
A vosaltres.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vaig conèixer ballant, ballant, ballant. Mentre sonava la darrera va trencar-me la cadera. Lola mi, ja mal, ja mal, ja mal, ja mal.
El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
I jo que estava... I la Lamine Yamal, que avui ha fallat un penal al 45, un penal que ha picat al pal. Bona nit, Gemma Mallorca.
Bona nit.
Pendents de la roda de premsa de Mitchell, que arribarà d'aquí poc, Xavi, perquè ja ha acabat aquí l'entrevista a la gespa d'Azon, la televisió que tenia els drets del partit. Gemma, com et queda el cos tot plegat?
Home, fotuda, evidentment. Fotuda perquè el Barça necessitava aquesta victòria després del que havia passat al Metropolitano per estabilitzar-se una mica, no? i per tornar-se a sentir bé com a equip. I avui perdonen totalment en la segona meitat. Jo crec que al Barça li ha mancat efectivitat durant la primera meitat i quan perdones ocasions amb un Girona que ja t'havia demostrat el ritme que estava imposant, que tenia arribada, doncs passen coses com aquesta, que el Girona et surt amb la segona meitat molt més motivat i el Barça amb un mig del camp trencadíssim, ho comentàvem abans. Però la posició de Dani Olmo i Fermín, que actuen pràcticament com a davanters més que com a migcampistes, provocant que Frenkie de Jong es trobi totalment sol i que les transicions defensives siguin un desastre i que arribin, i el Girona ha arribat moltíssimes vegades i després... És normal que ens fixem únicament en la línia defensiva, però t'adones que el problema ve molt d'abans.
Absolutament descosit. El Barça s'ha descosit a la segona part, però la Gemma apunta a una clau del partit que per mi és important, que és que el Barça a la primera part no remati aquest partit.
Ha perdonat. Per exemple, recordo la jugada de Lamine Yamal amb aquella picadeta que no li surt bé. El penal, evidentment.
A Twitter, Carles, a JMM ens ha preguntat quantes vegades ha enviat la pilota al pal al Barça aquesta temporada ja.
27. 22 a la Lliga, 4 Champions, 1 a la Copa.
No sé, en quants partits?
En 38. Partits.
És a dir, el rigor i concentració en el que ha sortit a la primera part, en el tram finalíssim, que és el de la definició, sí, l'ha perdut, no? Sí, sí. En lloc d'anar més de cara a barraca.
Més clara és la de la Mina, l'un contra un amb sí. Gazzaniga, no?
Bé, i el penal, no?
Sí, el penal impacta bé. És veritat que quan fallis un penal és un error, clar, és evident. Però li recordo un penal que va fallar amb la selecció espanyola en una tanda contra els Països Baixos als quarts de final de la Nations, que aquell va picar malament avui. Sí. Bé, t'ha faltat un punt de precisió en el xut, però el xut no tenia falta d'atenció.
Tot i així, que hem parlat molt aquestes últimes setmanes de les primeres parts del Barça que eren deficients...
Avui ha estat a l'inrevés.
Avui a mi em sorprèn el nivell de la segona part. És a dir, a mi és el que explica...
Però perquè jo crec que ja a la primera part està bé, ja es comences a tenir por que no et passi allò que et va passar a Noeta. És a dir, l'equip està molt tendre competitivament per la ferida d'altre dia i com diguem, és imperdonable que se'n vagi avall. Però vull destacar el tema de la primera part perquè l'equip ha estat molt bé, però quan perdones, en un moment de temporada com aquest, en un moment en què estàs ferit, en un moment que vens d'on vens, és molt difícil. Jo ho he dit al descans, és que és molt difícil que la segona part te'n tinguis tantes. O sigui, o tens molt encert, o aquest partit ja no el guanyes. És que... tot i això, hi ha una falta d'atenció just després del gol. Abans de passar a les faltes d'atenció i a les coses negatives de la segona part, Marc, el tema de l'efectivitat, tens alguna dada que ens il·lustri sobre si aquesta temporada el Barça està rematant molt pitjor o no?
Sí, mira, el Barça a dia d'avui ha fet 100 gols en 485 rematats entre els tres pals. Això vol dir un 21% d'efectivitat. Uh-huh. A aquestes alçades, la temporada passada... Sí. Havia marcat 114 gols en 65 rematades menys, és a dir, en 420 rematades. Això és un 27% d'efectivitat en les rematades entre els 3 pals.
Sí, hem passat del 27 al 21.
El 20 i mig.
Bé, el 27 al 20, i 14 gols de diferència, eh?
Sí. I pel que fa a les rematades totals, són 100 gols en 821 aquesta temporada, per tant, un 12%.
Sí.
La temporada passada són 85 rematades menys, és a dir, 114 gols en 736 rematades totals, i això és gairebé un 16%.
O sigui, de rematades totals hem passat del 16 al 12, de rematades entre els 3 pals hem passat del 27 al 20, per tant, sí que hi ha una notable falta de contundència respecte a la temporada passada, que condiciona la reacció... A mi el que més em desconcerta, més enllà d'aquesta assignatura futbolística, és aquesta tendresa competitiva de l'equip quan les coses li van malament. És a dir, que caigui. No?
Falten jugadors que apareguin en moments delicats. No? Avui, després de l'empat a 1, el Barça ha notat el cop de l'1-1, perquè ha arribat dos minuts després, i De Jong, per exemple, ha demanat molt la pilota i ha ajudat a l'equip a tirar endavant? No.
És que jo crec que és el gran problema, que al Barça li manquen líders. I és veritat que amb Rafinha, avui el que hem vist durant la primera meitat, que és on ha tingut més impacte ell, és que és un Barça molt més profund, és un Barça molt més intens. Veus a Rafinha que ordena l'equip on ha d'anar, quan ha d'anar i quan ha de pressionar. I quan Rafinha ja és a la banqueta i no, evidentment, des de la banqueta no pot fer absolutament res, necessites un altre líder al camp. I hauria de ser per veterania, hauria de ser Frenkie de Jong, però no assumeix aquest rol. No l'assumeix en pilota, no l'assumeix a l'hora de donar ordres, és el que torna en les transicions defensives d'una manera més aviat lenta que ràpida que com ho hauria de fer. Per tant, et falta un jugador amb caràcter
i sobretot, aquest rol és el de Pedri.
El que passa és que ja no li podem demanar, perquè ja veiem que no ho donarà, no? Vull dir que o sigui, esperar que De Jong faci
avui ha faltat un jugador que al mig del camp en recuperés el ritme que més et convenia. Quan s'ha obert en el partit i s'ha desordenat a la segona meitat, algú que digui frena, para, no corris. Fins i tot t'ajuntes amb la línia molt...
Que no es trenqui el partit.
Tres passes tontos.
Sí, aquest és Pedri. És que aquest és el que ha demostrat la temporada, Pedri, però no hi és.
Però no creieu que més problemes que l'ofensiu, el d'atacar bé...
Però
tot a
veure, no, Bernat?
El Barça no defensa... I quan dic defensar, parlo, per exemple, molt del mig del camp. Jo he vist avui combinar el Girona amb molta facilitat.
Però trenquen... però la primera part no ho ha fet amb molta facilitat. Ho han fet molt bé. Jo crec que la primera part...
I han xulat no sé quants forres de joc.
El Barça ha recuperat moltes pilotes en la pressió perquè ha atacat amb més paciència. O sigui, clar, si ataques amb més paciència, estàs més junt, les distàncies de recorregut són més curtes. Si ataques molt ràpid, l'equip es trenca, les distàncies són molt llargues i el Barça aleshores defensa molt pitjor. Jo crec que va clarament relacionat amb com ataques. I atacant amb aquesta desesperació, si a més físicament no tens jugadors amb unes condicions, diríem que fora de la norma, passes a defensar malament. És que a mi la primera part m'ha agradat perquè l'equip ha tingut molta paciència, molt control, i aleshores en la pressió feia més mal, que no vol dir que el Girona no li hagi trobat l'esquena. Clar que li ha trobat l'esquena i ha trobat profunditat, però estem parlant d'un equip que ho ha fet molt bé. I tot i això, han arribat els retorns dels jugadors de segona línia del Barça per resoldre les situacions. No sé, jo crec que el camí està marcat a la primera part. El que passa és que veig l'equip que mentalment tampoc no el veig molt fort. No el veig amb aquella...
Ho ha dit... que un mal moment.
I el Barça ha demostrat, amb el que apuntava el Bernat, que evidentment quan pateix perquè té la línia defensiva tan alta és quan no pressiona bé, és que és l'únic moment on el Barça pateix. I llavors, si tu et defenses, com deies tu, Ricard, a través de la pilota, que és el gran segell també de Hansi Flick, en el moment que tu perds pilotes per errades que no has de cometre, és quan et guanyen l'esquena amb facilitat. Però si tu, després de pilota, fas una pressió bona després de pèrdua, tampoc et poden guanyar l'esquena tan ràpid, però en el moment que es desordena una mica, que hi ha un jugador que salta tard, que no s'entenen bé la línia del mig del camp, et guanyen l'esquena amb molta facilitat i llavors pateixen, evidentment, tota la línia defensiva, perquè hi ha tants metres al darrere, a l'esquena, que és fàcil que qualsevol rival te la pugui guanyar.
S'ha de dir que en el gol de l'empat del Girona, per mi, Cubarsí ha estat heavy en la primera pilota refusada centrada de Benet. O sigui, i sent un central a l'interior de l'àrea, l'has d'enviar fora de la banda. O sigui,
li torna la pilota.
I va molt lligat, jo crec, amb el tema mental en el que travessa el Barça mateix, perquè Cubarsí, d'aquestes jugades, era el primer que l'enviava a l'altre costat.
Venia de fer un gol. És que,
sí.
Però és veritat que fa un mal refús i li dona una segona oportunitat al Girona per atacar aquella acció ja amb Lemar totalment sol despenjat a l'àrea petita.
Bé, esperem a Mitchell. Esteu preocupats pel Barça? Són dues derrotes consecutives. Jo no sé si havia passat en Flick, això.
És la segona vegada que el Barça encadena dues derrotes aquesta temporada. Ja va passar l'octubre contra el PSG i el Sevilla. Ara revisem la temporada anterior.
Mira, això, quan entra Mitchell a la sala de premsa, ja es veu que se li ha allargat, ja m'heu dit, l'entrevista amb els mitjans oficials.
Sí, bona nit a tots. Perdoneu, però porto unes quantes entrevistes al míster. Comencem. Xevi.
Hola, Mitchell. Xevi, a la Catalunya Ràdio. Creus que avui us heu merescut els 3 punts? I, d'altra banda, entens les crítiques que arriben des del Barça per l'arbitratge, que diuen que pot haver estat decisiu?
Jo penso que ha estat un partidàs. He gaudit i és difícil fer-lo en un partit de tanta necessitat i el rival que tenia
davant.
Però he gaudit molt perquè els jugadors han fet un partidàs i el Barça també. Ha pogut passar qualsevol cosa, però la nostra victòria és merescuda. És merescuda. He vist la jugada, me l'han ensenyat ara. És un contrapilota. Si l'arbi xiula falta, està bé. Però si no xiula res, penso que el VAR no ha d'entrar. És la meva opinió. Perquè hi ha moltes jugades en el futbol, que és contrapilota. Claudio, en cap moment vol fer falta ni trepitjar el rival. És una jugada en l'interior. Per mi no és una jugada. Si l'arbi xiu la falta, no passa res. Però no és una jugada per fer el... per dir que el VAR ha d'entrar. La meva opinió.
Gente. Buenas, mister. Enhorabuena por la victoria. Vicente Casal, en directo para Radio Estadio Noche. Al margen de la polémica del segundo gol, su equipo ha jugado un partido en el cual el portero ha sido el mejor jugador del equipo rival. ¿Le satisface?
Mucho. Y gracias, porque me parece que hablar de una jugada cuando el espectáculo que hemos visto en el terreno de juego me parece minimizar mucho el fútbol. Hoy ha sido un partidazo. Y no, es muy injusto que se hable de una jugada puntual. Joan ha sido el mejor del Barça, evidentemente, y creo que nosotros hemos hecho un trabajo excepcional. En bloque bajo, en muchas situaciones, sin pelota y con una personalidad brutal para salir de la presión de ellos. Muy injusto que se hable de una jugada después del partido que hemos visto.
Miguel.
Hola, Mitchell. Bona nit, que l'ha votat en directe. RAC1, m'agradaria demanar-te, ja que parlàvem a la prèvia de la importància que podia tenir com a impuls i punt d'inflexió en la temporada, si avui hi havia una victòria, aconseguir-la com l'heu aconseguida, no sé què representa, com t'has trobat el vestidor i com mires el futur de la temporada des d'aquesta nit.
Queden 14 partits, necessitem continuar guanyant per arribar. Jo penso que més o menys seran 42 punts i queda molt per fer. És la realitat, és un punt d'inflexió, són 3 punts, més que 3 punts, perquè és un partit especial, perquè és un partit contra un equip que normalment guanya sempre, o el 90% dels partits guanya. Queden 14, el Barça lo normal és que de les 14 guanyi 12, 13, estarà més o menys així, dependerà de els partits de rivalitat per guanyar la Liga, però lo normal és que el Barça guanyi molt i nosaltres hem aconseguit 3 punts que no estaven en el nostre cap, és la realitat. És un punt d'inflexió per això. I més, de més a més, perquè hem fet un partidàs. I els últims 3 partits hem aconseguit 2 punts quan l'equip ha merescut més. Sevilla, Oviedo i Getafe, per mi, l'equip estava jugant bé i ha estat per sobre el rival en moltes ocasions en aquests tres partits, i han aconseguit solo dos punts només, i avui han aconseguit tres contra un rival que ha fet moltes coses bé, que ha tingut també ocasions, ha fallat un penal, que és, has de tenir aquesta sort per guanyar el Barça, si no és impossible, i avui l'equip tinc la sensació que ha fet el millor partit de la temporada i hem de continuar així per arribar als 42. Girona ha de jugar aquests partits en aquesta afició contra el Barça en els anys que vindran en el futur.
Arnau.
Bona nit, Arnau, Diari Esportiu. Enhorabona per la victòria.
Gràcies.
Em vull destacar sobretot a la segona part. Després de l'empat, l'equip busca el segon contra un Barça que està ferit, que busca el liderat. Aquesta gana és el que lidera el teu equip, el que fa més fort el teu equip? Merci.
Sí, ha estat un partit de poder a poder, és la meva sensació. Ells han més pilota perquè treure la possessió al Barça és molt difícil, però han tingut personalitat per sortir de la seva pressió quan han recuperat la pilota o quan han estat en sortida de pilota des de Gansaniga. Per mi hem fet un partidàs i l'equip ha tingut personalitat i sobretot ànima per continuar cap endavant, perquè també la nostra afició ha estat com jugador número 12, que per a mi és també molt, molt important. Necessitem la nostra gent. Avui crec, ja he dit, que estic molt feliç de lo que he vist al camp, com seguidor del futbol. Per mi és un dia gran veure un partit com el d'avui. Per mi és el més important.
Àlex. Hola, mestre, a la Luna del Mundo Deportivo. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Preguntarte por los últimos segundos del partido. No sé si crees que la roja a Joel quizás se hubiese podido ahorrar, teniendo en cuenta que estábamos fuera del tiempo, del añadido. Gracias.
Bueno, son pulsaciones. El árbitro sí que me ha dicho, el cuarto árbitro, que había añadido uno más por el gol por el último cambio. Por el último cambio que hemos hecho, que ha sido en el descuento. Y bueno, al final Joel, hemos perdido un balón y él quería parar el juego. Bueno, es una decisión que ha tomado en ese momento y ya está. No sé, creo que no ha habido en el campo ni en ningún momento mala fe por ninguno de los dos equipos. Entonces, bueno, es una situación aislada que ya está. Hemos perdido un jugador para el día del Alavés, pero en ese momento Joel ha pensado que tenía que parar el juego porque estábamos en una situación complicada.
Bona nit, míster. Bona nit. Miquel Costa per Girona FM. Enhorabona pels tres.
Gràcies.
Punts. Què et diu el fet, què et transmet el fet de que ni Barça ni Madrid hagin pogut treure punts, bueno, guanyar, en aquest cas, a Montilivi aquesta temporada?
Que els jugadors, quan juguen al seu nivell, és difícil guanyar aquí. És la realitat. I ho hem vist contra el Madrid i també contra el Barça, i per mi és molt important, perquè a aquest nivell sempre dic que els jugadors lo tenen. Hem de fer-lo més sovint. Hòstia, és l'altre que m'he tocat inventar. Més sovint i sobretot també per l'afició, que necessitem molt a la nostra gent, i per ells també, que també en pateixen a nosaltres, és important que avui, estic segur que aniran cap a casa molt felices, no?
Albert.
Hola, Albert Díez, de la cadena COPE. Buenas noches.
Buenas noches.
Dos cosas, si me permites. Saber si este partido, por todo lo que supone el rival, cómo ha jugado el Girona, está entre los mejores partidos que has dirigido como entrenador de este equipo, en este club. Y después, ¿Por qué crees que focaliza tanto el Barcelona en el arbitraje? No sé si has podido hablar con Flick y saber también de primera mano entre entrenadores qué piensa.
Sí, es uno de los mejores partidos que... Porque creo que este Barça es un Barça que impone mucho a nivel de ataque, de buscar portería, te somete mucho y hemos hecho... Bueno, el mayor esfuerzo físico del año es hoy. Y creo que el Barça también ha hecho los números, me han enseñado los números, creo que ha sido el partido donde más alta intensidad ha habido en juego. Quiere decir que los dos equipos han hecho un desgaste brutal. Nosotros, evidentemente, más, porque necesitábamos contrarrestar el ataque de ellos. Y sí, sobre todo por la dificultad, creo que ha sido el partido donde he visto, para mí, el pase adelante de Daley Blind hoy es quizás para enseñar a todo el mundo, todos los centrales del mundo, cómo contra un equipo que presiona como el Barça en tu campo, que es el equipo que más arriba presiona, a 54 o 56 metros de su portería, que él encuentre pase con la presión que había. Y él nos ha dado una lección de cómo jugar al fútbol. Muy feliz por los jugadores, por la personalidad. En eso, para mí, uno de los mejores partidos que yo he dirigido. Y, bueno, eso no sé, hay que preguntárselo a los equipos. Yo creo que hay que pensar menos en los árbitros, ayudarles más y que el fútbol, no pensemos que los mensajes hacia los árbitros nos van a dar o nos van a quitar. Creo que va por ahí. Creo que hay que intentar ayudarles y nada más. No me gusta que hoy se focalice en el árbitro cuando hemos visto un auténtico partidazo. Esa es mi opinión.
Hola, Michel, aquí Nuria Vilamala en directo en El Larguero. Perdóname que insista porque has dicho que es injusto que nos centremos en una jugada en el partido de hoy. Solo preguntarte si sientes, entiendes que el Barça se pueda sentir perjudicado después de la jugada del 2-1. Gracias.
Es que a lo largo del año hay muchas situaciones de juego donde el árbitro decide, para bien y para mal. Lo que yo creo que hoy no tiene que decidir el VAR en esa jugada. Es mi opinión. Es mi sensación. Y no es que entienda que no se sienta perjudicado, ¿no? Cada uno puede entender la jugada como quiera. Pero yo el otro día tiramos un penalti y el jugador que entra al área es el que despeja el balón y no me quejé, yo no dije nada, ni el Girona dijo nada, porque es una jugada súper rápida. El árbitro te puede decir ya, pero es que uno de los tuyos estaba con medio pie, tal, no sé qué. Mira, no sé, sé que hoy ha sido un auténtico partidazo, que hemos hecho muchas cosas para ganar, que hemos tenido que tener suerte también y que una decisión del árbitro de campo donde él ve que hay un contrabalón y que no es un pisotón para hacer daño, sino que es un lance del juego después de tocar el balón, que digamos que esto es una situación que para sentirte perjudicado, bueno, pues cada uno que piense lo que quiera. Yo creo que es minimizar mucho lo que hemos visto hoy en el terreno de juego, que han sido muchas cosas de fútbol de verdad.
Gracias. Michel, Tatiana Pérez, de Diari de Girona. Felicitats per la victòria.
Gràcies,
fa uns dies comentaves que tant de bo que Lemar arribés així fins a final de temporada. Porta dos gols en dues setmanes. No sé si creus que ha recuperat el seu millor nivell i després, bueno, n'heu fet el canvi, us heu fet una abraçada. Què significa per ell marcar i sortir així aplaudit de Montilivi?
Sí, ja l'hem dit, Tatiana, que és un jugador diferencial en l'espai reduït. És capaç de sortir de situacions que és de molt de talent. Ell té molt de talent. Un jugador que es fa millors perquè el ritme de joc que té al cap és increïble. Ha estat dos anys sense jugar per una lesió important i ara està agafant el seu nivell. I el seu nivell és molt top. És molt top. Per nosaltres és una sort tenir un jugador que el cap le funciona ràpid per la nostra manera de jugar i ell és així. Tenim molts jugadors, Blin és molt, ens sembla molt a Ton en aquest sentit de jugar i saber què ha de fer en cada moment. És una sort tenir jugadors d'aquest nivell.
Sí,
sempre és interessant sentir Mitchell. M'agrada que avui hem començat parlant del penal del Girona, sí. Eduard, i després s'ha convertit en un argument.
I el que ha dit Mitchell, que ell no es va queixar i que ningú va dir res, és el que dèiem al començament.
Sí, sí. El que passa és que Mitchell, jo crec que li falta una mica de coneixement del reglament, perquè ha explicat al Marc perquè podies dir-li que Witzel tenia la cama dintre, però hem dit que si un atacant i un defensa es troben en aquesta situació, s'ha de repetir el llançament, oi que ho hem dit, Marc?
Sí.
D'acord, vull dir que té raó per mi en l'esperit, Mitchell, del que diu, i és molt interessant. Com interpreteu el tema del VAR i la teoria de Mitchell sobre la jugada?
Bé, home, és l'entrada del Girona i avui ha sortit a favorit.
No, però sobre el tema del VAR.
És una acció de VAR, és falta, és que és claríssima. Ahir diu que és amb l'interior, a mi, amb les imatges que teníem, sembla que és més amb la
planxa. És una planxa.
Gemma, tu també
d'alçada d'un campanar i va al turmell de Condé. És a dir, és una acció de VAR que s'ha de revisar sí o sí, i no entenc, i estic esperant la justificació, que segurament veurem demà a través de les xarxes socials, que podrà fer el CTA, perquè no és, o sigui, no té cap mena de sentit, és una vergonya.
Jo vull afegir un tema, que és que Koundé no pot aixecar-se per l'acció, i la pilota cau on és Koundé.
Si això ho ha dit el Marc, jo no sé si Koundé exagera una miqueta com per forçar l'acció del VAR. Això no ho sé.
Però és molt arriscat, perquè és que deixa la jugada i pot passar el que ha passat. El més lògic és aixecar-te i continuar defensant, no quedar-te fora de la
Mitchell
jugada.
Mitchell el que defensa és que l'acció no és prou flagrant.
Exacte.
Com errada, perquè el VAR entri, que és aquesta teoria que sempre expliquem.
I
el
Campos i la Gemma diuen que sí.
Però el que després s'ha de mirar és la coherència amb les decisions, que es prenen. Aleshores, resulta que hem comentat durant el partit que l'any passat al camp del Rayo Vallecano al Barça li van anul·lar un gol a favor perquè Koundé precisament una falta trepitjant un jugador del Rayo mínimament
amb el mateix àrbitre, recordem-ho, no?
Resulta que és el mateix àrbitre.
És el mateix àrbitre.
I aquell dia es va anul·lar, aleshores...
Sí, però aquí hi ha responsabilitat del VAR, no?
Sí.
Aquell dia el VAR era l'andalús Figueroa Vázquez.
I sí que el va avisar i va anar a revisar-ho.
Correcte.
I va veure falta i va assenyalar-la.
O sigui, l'ha avisat, no ho han fet
però
amb prou
convicció. Però vols dir que Soto Grado no va xiular aquella trepitjada?
No, li van fer...
O sigui, aquell dia el bar el va cridar sí. I avui no l'ha cridat.
I avui no
però és que era molt menys clara, eh? O sigui, que pot ser que Soto Grado aquella no la veiés i avui és claríssima.
És
que en directe...
Veja, jo no l'he vista. Jo l'he vist en directe i m'ha semblat falta claríssima, però el que dieu, clar, és que coincidiu tots de manera... O sigui, ningú no té gairebé cap dubte. O sigui...
Pot ser perfectament una jugada que posen d'exemple d'entrar al VAR i anul·lar el gol.
Sí,
pot ser perfectament un exemple de com ha d'actuar el VAR.
Això que diu de la contrapelota és perquè, és el que ha dit Mitchell, entenc que és perquè Echeverri el que fa és...
Atacar la pilota.
Fer la pilota rebota en Echeverri.
Refusa Koundé. El refús de Koundé toca en Echeverri i immediatament Echeverri trepitja Koundé. I s'endú la pilota Echeverri, Koundé ja cau a terra i no el pot perseguir.
És que si la jugada no acabés pel costat esquerre, a més, no? És a dir, el lateral que ocupa Koundé, encara es podria justificar si acaba la jugada a l'altra banda, però és que tampoc. Però és que a més acaba aquella jugada i aquell espai allà. Perquè Koundé està a terra.
Clar, és que acaba allà. És que jo el veia a terra i pensava, però per què no s'aixequi? Perquè és que la jugada va per tu. O sigui, si t'aixeques, refuses la pilota i tornes a caure. I aleshores allò em ha fet pensar que l'acció havia de ser clara perquè Koundé no s'aixequeix. I tanco. Només per aclarir-ho. Ho dic perquè hi ha hagut alguna pregunta que potser ha confós Mitchell. Jo no tinc la sensació que el Barça hagi focalitzat en l'àrbitre avui. O sigui, l'altre dia no. Metropolitano, sí.
No, jo ho dic perquè no. Segurament deuen haver sigut les preguntes, que ell deu voler reivindicar que el Girona ha fet un bon partit i que ha guanyat. I que
no, però és que hi ha hagut una pregunta que li hem preguntat sobre què li semblava que el Barça focalitzés en l'acció d'allò arbitral, que vull dir... Vaja, és que sí, potser m'han perdut alguna cosa. Hi ha algú del Barça que hagi tingut una queixa? Jo crec que hem estat nosaltres que hem assenyalat o que s'està parlant perquè estem assenyalant una situació que em sembla clara. Ho dic perquè l'altre dia jo crec que el Barça va ser molt insistent i a mi tampoc no m'agrada i vaig haver de, com us diria, discrepar amb molta gent perquè ens deien que no havíem assenyalat prou a l'àrbitre aquell dia i jo crec que el Barça ha de fer el que ha dit Cobercí i Gerard Martín. treballar sobre el que tenen control i deixar l'àrbitre. Amb això estic d'acord amb Mitchell. Però els jugadors del Barça i l'entrenador del Barça avui no han focalitzat, o tinc la sensació que no han focalitzat sobre l'actuació arbitral, sinó que han fet molta autocrítica, tenir una,
de fet,
una
de
jugada
de fet,
clara.
Diria que s'han mossegat la llengua.
Sí, hi ha un jugador que potser se l'ha mossegat una mica menys, que és Joan Garcia, que ell ha dit que no ho havia vist, però...
Doncs,
sí, el podem sentir, els mitjans del club.
Bueno, crec que han sigut superiors ells, sobretot a la segona part. Crec que corrien amb molta facilitat quan recuperàvem pilota. Ens ha faltat, entre altres coses, parar les jugades a camp contrari, jo crec, fer amb alguna falta o el que fos, però que no corressin tan fàcil, perquè això al final els feia arribar amb molta gent a l'atac, i a part, doncs, nosaltres ens desgastava molt haver de tornar les transicions. Llavors, bueno, hem d'analitzar-ho bé, amb el vídeo, aviam què ens diu el míster, i intentar millorar-ho.
L'equip necessita un reset, ha estat un inici d'any molt, molt intens, i no sé si abans del tram final en què ho jugueu totes les competicions, ara és un bon moment, després d'aquestes dues derrotes, de tenir el cap fred, calmar-se i analitzar el que està passant.
Sí, està clar, al final això només ho podem arreglar en futbol, no hi ha un altre. Llavors, sí, ara per sort tenim una setmaneta lliure per analitzar bé, per treballar tots els conceptes de la millor manera, i a partir d'aquí, doncs, veure això, en què fallem, què podem millorar, però bueno, també mirar-se cadascú, doncs, què pot fer millor. Al final, quan tens aquesta dinàmica, és perquè tothom ho pot fer millor. Llavors, bueno, analitzar-ho tot i intentar millorar.
És obvi, i ahir ho deia Hansi Flick a la prèvia, que hi ha coses que pots controlar i que són les que t'has de preocupar, i coses que segurament no pots controlar. Avui hi ha una altra acció polèmica, que és aquest segon gol del Girona. No sé com ho has vist des de la teva posició, i una mica si teniu la sensació que aquest any s'haurà de fer molt i fer molt bé si es vol guanyar aquesta Lliga.
Bueno, sí, l'acció que dius jo en directe és molt ràpida, no la veig bé, però bueno, l'he vist repetida i per mi és falta. Al final, Jules és el que arriba primer a la pilota. Jo crec que una altra cosa és si el Girona primer arriba a la pilota i llavors el xafa, doncs bueno, però crec que Jules arriba primer i llavors l'altre amb l'inèrcia el xafa, però bueno. En directe l'àrbit pot no veure-ho, com igual que jo no ho he vist bé, però sí que és una mica sorprenent que des del VAR, doncs, no li facin anar a veure, com a mínim. Al final és el que dic, l'àrbit no ho pot veure bé, doncs que el VAR el truquin, que ho vagi a veure en una pantalla tranquil·lament i a partir d'ara decideixi.
L'última, molt ràpid. Què li diríeu a la gent, als culers avui, no? Que encara queda molt i quin és el missatge una mica des de dins del vestidor?
Sí, bueno, això, que ens segueixin recolzant. Al final, en una situació una mica més complicada que abans, però seguim vius a totes les competicions. Llavors jo crec que això és important, encarar-ho de la millor manera possible, i nosaltres, bueno, que no tinguin dubte que treballarem per revertir la situació.
Passen 9 minuts de les 12, els ignorants, els seguidors de la nit dels ignorants, que no pateixin, que ja de seguida agafa l'antena de Catalunya Ràdio la Marta Romagosa, la nit dels ignorants.
El millor jugador del partit.
Comencem triant el millor jugador del Barça. Al costa ha votat Joan Garcia, Bernat Soler, qui tries?
Joan Garcia, també.
Mireia?
Super Joan, super Garcia.
Ricard?
Un altre.
Marc i Carles?
També.
Xavi?
Joan Garcia.
Bernat Coll?
Olmo.
Gemma Mallorca?
Joan Garcia.
Els oients han escollit també Joan Garcia, per tant, avui el millor jugador triat és el porter a Blaugrana.
I el Girona?
Doncs el Francesc Argol ha votat Witzel. Ricard, qui tries tu del Girona?
Witzel també.
Bernat, Soler.
Blind.
Solà.
Blind.
Dos vots per Blind i dos vots per Witzel.
Xevi,
desempates.
Hòstia, anava a votar Arnau.
Va,
desempates.
No has desempatat.
No.
Bé, entre Witzel
Blind,
i...
Blind, entre aquests Blind,
va.
Doncs Blind.
Abans de tancar la paradeta, ha marxat Eric García, es tocava la part de darrere de la cuixa esquerra. Ha notat una punxada, Eric García. Demà li faran proves per descartar que no sigui res, però des de dins del vestidor tenen la sensació que no és res i que ha estat una petita punxada.
Bé, una bona notícia final. I moment pel Bru. Primera, Bru.
Solà, tenint en compte edat, rendiment i el component emocional, canviaries Estuani per Lewandowski?
No.
Claríssim, contundent i sense reflexió.
Jo t'entenc, eh?
Segona.
Ricard, què fa millor el Barça d'aquesta temporada que no feia l'any passat?
Què fa millor el Barça d'aquesta temporada? Produeix més oportunitats d'atac, encara que no... O sigui, té més claredat en atac, és molt, molt més productiu, per a coses que s'han de rematar.
I per a pilotes, també.
Ah, és veritat, gràcies.
La porteria.
Gràcies per l'assistència, claríssima. Tenia raó, me la deixava. Canvio, Joan Garcia, tercera.
I Gemma Mallorca, aquí s'ha dit que no moltes vegades, però tu, si vingués al Chelsea amb 60 milions, li vendries a Fermín?
No. Quina obsessió, tampoc, el Bru, amb vendre Fermín al Chelsea,
no, aconsegueix.
No. De veritat, no vendríeu a Fermín per 60 milions. No.
Jo entenc que després del partit d'avui pugueu pensar-ho, però no.
Doncs no, aquí ens quedem Fermín, fins i tot, encara que ens en paguin 60. Molt bé, Gemma, sí, personalitat. El Brussol, vinga.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Si et demano que pensis en la teva ànima bessona, la teva ment pensarà automàticament en una persona. És inevitable, però et diré una cosa. La teva ànima bessona pot tenir una altra forma. Cupra Formentor híbrid, amb 126 km d'autonomia elèctrica i 860 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Vinga, volar.
Partit d'aquells igualats, els dos equips endollats. Només falten els gols, això és un festival. El Girona en sap fer mal. De moment no li surt res a Lamine Yamal. La millor, la de Rafinha. L'ha tirat al pal, també ho fa Lamine, des del punt de penal. Com no l'hem marcat, companys? Com marxem amb empat a zero al descans? Ara sí, per fi, ens avança a Covarsí. Empat a tot seguit el Girona. Ens tocarà patir. Joan Garcia ens manté vius una estona. Ens fan el segon. Es desespera el culer. Sense Pedri, tots semblen pitjors. Sense cap control, fa dies que no estem tan bé. Sense ell som com un jardí sense flors. No la veu? Que malparit. La falta condés de manual. Aquesta lliga ha de ser pel Madrid. Por lo civil o por lo criminal. A cara descoberta, sense por, Soto Grado no perdona. Això té difícil solució. Ah, i moltes felicitats al Girona.
Preocupat, Guillem?
Si ens piten així sempre, serà difícil.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis.
Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus,
segona derrota consecutiva del Barça després de la caiguda 4-0 contra l'Atlètic de Madrid a la Copa. Avui ha perdut contra un Girona espectacular. Un equip que ha estat un exemple del que vol Michel i que li ha capgirat el marcador. El Barça per guanyar per 2-1. El Girona a 5 d'Europa, que no ho hem dit, en el millor partit de la temporada, segons Michel. El Barça torna diumenge contra el Llevant al Camp Nou per intentar recuperar el lideratge. Bona nit a tothom.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.